El proper 14 de març es compleix un any de la declaració de l'estat d'alarma a causa de la pandèmia de la Covid-19 i amb aquest aniversari arriba també el de l'any de prescripció del dret a ser indemnitzats per part de l'estat pel confinament domiciliari per aquelles empreses i autònoms que es van haver de paralitzar. Així ho recorden empreses de consultoria de la nostra població que insten els empresaris locals a fer ús d'aquest dret. Una d'elles és Goldwater i Partners i tenim el seu responsable, Francesc Hidalgo, a l'altre costat del fet telefònic per abordar aquesta qüestió. Senyor Hidalgo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs la primera pregunta és clara. Què és el que es pot reclamar i qui pot fer-ho?
Hi ha una llei orgànica de l'any 1981, de juny, que a l'article 3 diu que quan a conseqüència d'algun dels estats d'alarma, excepció o cessament que hi ha dintre la Constitució, els ciutadans tenen una pèrdua, les empreses tenen una pèrdua, aquesta pèrdua ha de ser compensada per l'Estat. Per tant, això és el que se'n diu el lucro cessante, que és, bàsicament, és la pèrdua de l'expectativa de benefici. I això és el que estem mirant de reclamar.
I de quines quantitats estem parlant? Suposo que depèn de cada empresa, no?
Depèn de cada empresa. Depèn de cada empresa. El que està clar és que si una empresa s'ha vist obligada a paralitzar la seva activitat, doncs per aquest decret ha sofert unes pèrdues i independentment de que les comunitats autònomes o l'Ajuntament o alguns organismes públics hagin fet tipus d'indemnització, el que està clar és que aquesta empresa durant aquests dies ha perdut la possibilitat de guanyar diners. I això és el que s'està reclamant, o sigui, la possibilitat de tenir beneficis.
Això, en tot cas, suposo que tindrà un cost. Li surt a compte un autònom fer la retenció?
Jo penso que sí, perquè bueno, el cost que té, evidentment, és el de l'advocat i el procurador. No són quantitats molt grans. Nosaltres estem treballant doncs, amb preus que van des dels 250 euros fins als 500 euros, més o menys, per fer la presentació. Després, evidentment, nosaltres, per exemple, estem treballant en percentatge de la quantitat, que surti finalment. S'ha de tenir en compte que es fan dues reclamacions, que es podrien fer dues reclamacions. La primera és una reclamació directament administrativa contra l'Estat i en el cas... És a dir, bueno, que no es doni raó, tenim llavors la via de contenciós administratiu. I tenim ja historial, i tenim ja alguns casos que s'han guanyat, perquè els que hem presentat. Però és que, no sé, davant de l'erosió que hi haurà, no només per nosaltres, sinó per tots els despatxos que hi haurà fins demà, per dir-ho d'alguna manera, penso que l'Estat es trobarà amb moltes, moltíssimes reclamacions i no sabem com funcionarà.
En tot cas, sobretot això és molt farragós, les coses de palació van d'espàcia, que es diu, però si no es fa la reclamació, evidentment, es perd el dret.
Si no es fa la reclamació, no es perd el dret. Però i pensem que estem parlant de la primera, del primer estat d'alarma, que ara estem en un segon. En aquest segon ha sortit una part d'aplicar-se aquesta llei orgànica, que té el màxim rango dintre de la producció, dintre de la legislació. A part d'això, doncs, han sortit molts decrets, sobretot de comunitats autònomes, que estan intentant fer aquesta funció de subvencionar o d'alguna manera indemnitzar a les empreses per les seves pèrdues. Per tant, aquest segon estat d'alarma, que a més és molt més llarg, no sabrem què passarà. Tot depèn de com funcioni les reclamacions que estem començant a fer, que ja no hi hem fet, de l'any del 14 de març de l'any passat, per saber com quedarà aquest segon estat d'alarma.
En tot cas, la prescripció del dret va ser aquest primer estat d'alarma. En principi acabaria aquest 14 de març, però estava parlant de que es treballa amb la possibilitat o amb l'intent que això es pugui ampliar fins al mes de juny, que és quan va acabar aquest primer estat d'alarma.
En principi, el dret a aquesta sol·licitud del processante prescriu quan faci un any de que es coneix de produït el fet. nosaltres entenem que, clar, la versió més conservadora, que és la que estem treballant, és treballar amb el 14 de març, perquè està clar que el 14 de març és quan es va publicar i quan va entrar en vigor aquest estat d'alarma. Però com la llei està dient que quan es coneguin les conseqüències, o bé quan siguin quantificables, entenem que com això va durar fins al dia 20, 20 o 21, no recordo, del mes de juny, entenem que és en el moment, bueno, es pot entendre, que és el 20 de juny quan realment saps quina és la qualitat que has perdut. Sembla una mica estrany, doncs, que ens obliguin a fer-ho abans del 14 de març, quan el 14 de març fa un any encara no sabíem quina és la qualitat que hauríem perdut. Per tant, encara que som conservadors i estem intentant doncs, que tothom, que no hi hagi cap denegació d'aquestes reclamacions, i estem recomanant als nostres clients que ho presentin abans del dia 14 de març, però cap la possibilitat que fins al 20 de juny encara es pugui presentar. Penso que tenim, a través dels nostres advocats, tenim suficient base fonamentació jurídica com defensar que podria ser el dia 20. Però si es pot fer ara, doncs millor es fa ara i ja està. És una manera d'anar sobre segur.
Doncs aquesta és la possibilitat oberta, aquesta any de prescripció del dret a ser indemnitzats per part de l'Estat pels efectes causats pel confinament domiciliari per les empreses i autònoms en aquest primer estat d'alarma a causa de la pandèmia, i aquesta possibilitat de treballar amb les consultores locals, com és el cas de Goldwater and Partners de Cerdanyola. Ens ha fet el seu responsable, Francisco Hidalgo, a qui agraïm doncs, que ens hagi facilitat aquesta informació.
Doncs gràcies a vosaltres.